Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Avui a La Vanguardia aquesta notícia que Barcelona vol treure les bicicletes i els patinets de les voreres. Clar, això implica portar-los directament tots a circular o bé pels carrils bici, allà on hi ha carrils bici, i si no, directament a la calçada. No sé si n'hi caben més de vehicles per les calçades dels carrers de Barcelona.
Home,
Perquè el que no passarà és que desaparegues. El que no desapareixeran per art de màgia són les bicicletes i els patinets. Vull dir que ser-hi i seguiran sent.
Seguiran sent i cada vegada seran més. El problema és que cada vegada per la gent que condueix per Barcelona és més complicat conduir. És més perillós, també. Perquè... quan condueixes no saps si és de... quan fas un gir, et venen els ciclistes, et venen els cotxes i cada vegada és més complicat. És més perillós també, és a dir, pel propi usuari de la bici i del patinet. Però el que sí que és cert que les voreres no estan fetes pels vehicles, perquè és una ciutat en la que cada vegada també és més complicat ser un vianant. Llavors, jo trobo normal que aquests vehicles es treguin de les voreres perquè la gent pugui caminar normal i que els vehicles que van pel carrer doncs circulin a menys velocitat, perquè això comporta també, si tens a ciclistes i tens també a patinets que comparteixen l'espai amb els cotxes, doncs que s'hagi de baixar la velocitat a tota la ciutat. És complicat, és una mesura complicada, sí, però és que és l'única que hi ha.
Hi ha una solució, si és difícil conduir per Barcelona, doncs no condueixis, busca transport públic, que n'hi ha. Ja sé que ara hi ha gent que dirà, no, és que les rodalies no funcionen bé. Ves que l'alternativa és tenir una ciutat plena de cotxes. I jo, ara, en els últims temps, aquí a Madrid, m'he tornat més radical amb això. O sigui, si es pot anar caminant als llocs, per què agafar el cotxe, no? I si, doncs, si hi ha patinets millor que cotxes, doncs que hi hagi patinets i que tinguin prioritat, a més, com tenen.
Però després els patinets no es pots ficar al transport públic, eh?
Ah, això no, bueno, són sis mesos, no? Després van,
a veure...
A veure com acabarà. Clar, sí, el problema és... jo crec que hi ha la concepció de les bicicletes, els patinets, etc, com un problema, no? I sempre l'agafen i el van movent, no? I primer era, només poden anar pel carril bici, o poden anar per la vorera, no? Però si van per la vorera és un problema pels vianants, no? Si els fiquem a la carretera són un problema pel cotxe, no? El que mai és un problema, evidentment, és el vianant. De moment el que mai era un problema era el cotxe, i tens allà les bicicletes i els patinets que han d'anar calculant amb una cinta mètrica si la vorera fa 3 metres o en fa 5, si es poden posar d'una manera, si hi ha carril bici o no hi ha carril bici, si la velocitat d'aquest carrer és 30, és 40, és 50 o ben bé quina és la velocitat, si els hi fan un carril bici, els hi posen aquests els pegats aquests de goma perquè no entris, que pensa, bueno, vas en bicicleta per allà, més val que no caiguis, perquè la trompada que et fums amb allò o amb voreres que fan dos pams dalt, no? Bé, que hi ha una qüestió de mobilitat en aquests vehicles de mobilitat personal a la ciutat, que són com l'elefant a l'habitació, és a dir, estan per tot arreu però ningú sap ben bé com gestionar-los encara avui.
A veure, el problema és introduir en un hàbitat urbà, diguéssim, una vorera o una calçada, un vehicle que va a una velocitat molt diferent a la que ja hi havia. És a dir, tu amb una vorera tens la gent que va a peu, de cop i volta hi poses un patinet, que déu-n'hi-do com et corre allò. Llavors, en l'altre sentit, tu tens una circulació viària i tu poses un patinet que es queda curt, que també provoca aquí un desajust. L'única via que hi veig jo és que vagin per la calçada i reduir la velocitat general de conducció. I és a dir, que sigui més homogènia la velocitat a la que van els patinets amb la que van els vehicles, diguéssim. Ara em sembla que és un ritornello que n'hem parlat ja cada 6 mesos en parlem, que bicicletes i patinets han de sortir de les voreres, però ja mateix.
De fet, a l'àrea metropolitana hi ha carrers que la velocitat està limitada a 30, perquè aquests carrers són per patinets i són també per ciclistes. És a dir, és molt complicat tenir un carril bici a tota la xarxa viària de la ciutat.
Però ara que estem en campanya per les eleccions municipals, tu veus algun candidat a l'Ajuntament de Barcelona dient que tota la ciutat serà a 30? Perquè el problema, quan tu dius als barcelonins, en el cas de Barcelona, que a tota la ciutat, totes les bicis i tots els patinets han d'anar per la calçada, si de facto no surts a dir i a tots els carrers s'anirà a 30, pots posar una excepció i dir, val, entenc que la Gran Via o que la Diagonal no, però si tu no surts a dir que globalment tots els carrers de Barcelona seran a 30 km per hora, no té cap sentit enviar totes les bicicletes i tots els patinets a circular per les calçades,
no? No, perquè és un perill.
Per això és un perill.
Però no és veritat, eh?
El què?
Aquí a Madrid no és veritat que sigui un perill que vagin les bicicletes i els patinets...
Sense tocar la velocitat dels carrers,
sense tocar la velocitat. Aquí a Madrid, que hi ha la velocitat... Els carrers em sembla que són 50, els que no són els més cèntrics i petits.
Sí.
Estic fart de veure gent amb bicicleta i els cotxes s'han d'adaptar, perquè és un carril que comparteixen bicicletes, patinets i cotxes, i els cotxes s'han d'adaptar. Normalment les bicicletes van al carril de la dreta, però tenen el seu dret de circular, i per tant aquí el que s'ha de fer és que els conductors entenguin que la ciutat no és seva i que a la ciutat també hi ha patins, hi ha bicicletes i que s'ha de compartir el trànsit, i que el trànsit és més difícil. Sí, senyor, doncs miri, és que és així. I encara gràcies, perquè la tendència, ja ho estic veient, tot i que aquí a Madrid ara l'Ajuntament i el govern del PP, la tendència és anar eliminant carrils de trànsit normal, introduir carrils bici, i allà no hi ha carrils bici a Madrid. Les bicis poden anar pel carrer sense cap mena de problema.
Vosaltres sou defensors del patinet a la ciutat o no?
És un mitjà de transport. És un nou mitjà de transport. El problema que tenim sempre a les ciutats, no és només a Barcelona, passa a totes les ciutats, és que anem sempre pel darrere. És a dir, primer apareixen noves formes de mobilitat, va aparèixer el Segway, va aparèixer, no sé, me'n recordo, els tours que feien en Segway per tot Ciutat Vella, no? que es van haver de controlar. I després intentem fer, posar una mica d'ordre a les noves lleis, amb noves lleis, noves mesures de mobilitat, però, clar, és que són mitjans que han vingut per quedar-s'hi i no pots evitar el debat i no pots dir que aquests no poden circular o no poden... El que no és viable, que aquests patinets que van a una velocitat... Déu-n'hi-do, la velocitat que agafen...
No, és que poden anar molt ràpid.
Vagin per la vorera.
Ja veuràs la Superilla. Quina autopista pels patinets elèctrics.
Bueno, ja ho és. Rambla Catalunya, les bicis pujaven i baixaven per allà. I els patinets també.
Sí, però vull dir que les bicicletes sí, pujaven i baixaven per allà, entre altres coses, perquè la diferència de seguretat per ells... Una altra cosa és els vianants, però jo em refereixo en aquests vehicles de mobilitat personal, no? Que en diu com que hi ha tot tipus de gadgets i formes, no? Fem aquest... La diferència entre anar per, no sé, a l'Eixample, per exemple, entre la Rambla o Enric Granados, o posar-te a la Selva del carrer Aribau, és abismal, no? Sí, sí. I, evidentment... Però, clar, amb aquesta normativa el que els diran a tots aquests és no, vosaltres, al carrer Aribau, al carrer Casanovas o al carrer, no ho sé, València.
Ja, però, de fet, la gent... A veure, la gent ja utilitza... Si tu has de fer un itinerari, clar, de pujada no et pujaràs a pujar pel carrer Aribau. Doncs si tens un carril bici que et puja, doncs ja intentaràs anar per allà per no...
Sí, sí, però quan tu... Jo feia aquest plantejament, perquè quan tu fas el plantejament de Barcelona prohibirà els... Quan tu surts de la xarxa de carrils bici, està molt bé, i és molt gran i és molt extensa, fins que surts de determinades zones de la ciutat on els carrils bici ni estan ni se'ls esperen. Doncs si tu dius a tota la ciutat... tots els patinets a la vorera, fora de la vorera, i totes les bicicletes fora de la vorera, hi ha moltes zones de la ciutat on no hi ha una alternativa en forma de carril bici. Pots discutir després el carril bici, si està més ben fet, més mal fet, si et veus millor, et veus pitjor les cantonades. Però com a mínim hi és.
Bueno, després hi ha el debat secundari de les assegurances...
No, no, per tot, no, no, per això dic, que no és fàcil. Sí. Si tu agafes totes les bicicletes del patinet i els poses a compartir espai amb els cotxes...
No, no,
està compartint un vehicle que té una assegurança amb un vehicle que no té assegurança. Tots juntets pel carrer, vinga. Començant per les bicis del bicing, eh?
Sí, sí.
No? Començant per les bicicletes del, del bicing. En fi, no tinc gaire clar que el proper alcalde o alcaldessa de Barcelona el primer que faci sigui acabada... No. acabar de regular aquesta qüestió. En fi, algú ha seguit la coronació de Carles III al llarg d'aquest cap de setmana? Ara el Joan Trias... Pots entrar, Joan, quan vulguis? Sí, sí, home, i tant. Joan Trias, company de la casa i presentador i director de... programa La Caravana, que us acompanya cada tarda aquí a Ràdio Estel, ha tingut el goig de passar tot el cap de setmana a Londres. Què tal, Joan? Bon dia.
Què tal? Com anem? Bon dia.
Com has tornat? Goig, has tornat coronat?
He tornat amb corona.
Has tornat
amb corona. Ja t'ho ensenyaré, això. Ja t'ho ensenyaré, això.
Ai. Què?
Friquisme
absolut. Com ha anat, això?
Bé, molt bé. Molt bona organització, tot. No? Ves què he de dir.
No, home, no ho sé.
Escolta'm, els Rodalies van bé.
Ah, sí?
Sí, allà sí. Rodalies van bé, allà.
L'aeroport és lluny i Rodalies va bé, no? Seria una mica la reflexió post-Londres és aquesta.
Exacte. Sí que és veritat que ho he vist una mica tot descafeinat, que és el que et deia ahir el vespre.
Sí.
Jo m'imaginava més... No sé si més pompa, perquè ja es va dir que seria una cerimònia austera. Per tant, no sé si més pompa...
Hi havia una carrossa de cavalls i tota
la donada... No, amb aire condicionat, eh?
Bueno, ja, però... Unes
coses.
Pel mateix preu podríem haver sortit amb el Rolls Royce, saps? I també tenia...
També és veritat.
I també tenia aire condicionat, però van optar per cavalls i carros.
Exacte, quan dic pompa vull dir celebració festiva per part de la gent de Londres. I jo vaig veure molta més divisió de la que esperava. Molt més monàrquics i republicans per separat... No ho sé. No ho sé, molt més fred de lo que jo... creia que seria una cerimònia tan històrica com s'ha venut al món, i com ho és, eh?
Uh-huh. A veure, d'entrada, aviam. Tu vas anar a veure per on desfilaven
la
carrossa...
Sí, sí, sí. Allà, a Demol, vaig estar a Demol.
A Demol, perfecte.
L'avinguda aquella tan ampla.
Els que estaven allà,
sí.
Monàrquics fervorosos
monàrquics
o
fervorosos.
Fans de les revistes del cor? A veure, allà què hi havia?
Bona aquesta.
Allà què hi havia?
M'agrada molt aquesta.
Bueno.
Hi havia molt monàrquic... Hi havia molt el que aquí se'n diria Juan Carlist. Molt isabelino, no? Molt a favor de la figura d'Isabel. Encara respirava molt això d'Isabel.
Mm-hmm.
I hi havia molt friquisme potent, eh? Molta
veure,
gent disfressada.
T'ho
puc ensenyar, això? No, he portat coseta.
Sí? A veure, bueno...
Tu vas relatant, que tu ets cansat de ràdio.
Jo ho aniré explicant. Tu m'ensenyes aquí... Això que seria una mica gadgets i merchandising a l'entorn de...
Les cues.
De Carles III i Camila hi ha o no?
De Carles III i Camila.
De Carles III i Camila, eh?
També n'hi ha molt...
Però bàsicament encara deuen vendre Isabel per tu.
Isabel n'hi ha moltíssim. Mira-la. Té, porto la samarreta.
No, a tu també és una barreja de la reina i el David Bowie, no?
I David Bowie, sí, és una pintura de Banksy. Que val molt la pena. Les banderetes famoses.
Això és una banderola... Bueno, no te l'obriré perquè ja te la puguis guardar.
Pots obrir el que vulguis.
No, manco, que te la puguis guardar. La coronació, no?
Això és el menys friqui que existeix,
això,
eh?
Això veig que van de 4 en 4. Pensava que era...
No, són familiars.
4 banderoles.
Són familiars com les pizzas.
Del Regne Unit.
Ara ve el friqui.
Si està aquí tancada, vol dir que no la vas obrir, eh?
No.
Ah, val.
Quan costava això?
Això valia 3 lliures i...
3 lliures, 4 banderes, eh?
Sí.
Això és una pasta, eh?
No et diré el que costava l'aigua, tampoc, eh? Vull dir, per allà rondava. A partir d'aquí el friquisme creix.
A veure,
val
perquè això és una banderola.
Això és una banderola.
Fàcil.
Tot això ho portava la gent al cap, eh?
Mare meva. Això és un barret
són
de plàstic. Un bombí de plàstic. Ah, sí. Porta el rei aquí al cap.
I porta el rei al cap.
Porta el rei al cap.
Podria no parar, eh?
Mare meva.
Podria no parar.
Mira, Sílvia, t'agrada? Què posa aquí?
Preciós.
Ah, God Save the King.
Preciós,
no,
eh?
Preciós. No sabia. Preciós. Uns colors.
Una màscara.
La màscara amb corona i ulleres.
Amb corona i ulleres.
Sí.
Però això és per adults?
Sí.
Però hi ha moltes gomes,
havia
molta... Donen per fet que es trencarà molt.
Sí. Perdó a la gent que m'escolti, però hi havia molta iaia amb això, al cap.
Sí?
Sí. Per això et dic que sí, gent de Revista del Cor, moltíssimes.
Ah, però això vol dir que la Casa Reial ha aconseguit convertir-se en un producte de màrqueting. Ells mateixos s'han entregat al seu màrqueting, no?
Absolutament, absolutament. Em deies molta imatge del rei, molta imatge de Camila, molta imatge d'Isabel, Diana esborrada del mapa. Però absolutament, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Jo recordo fa pocs anys a Londres que també s'hi veien moltes cares, moltes tassetes, moltes samarretes. Res. Res.
Tot apartat de la circulació.
Tot apartat.
I la Camila?
Poqueta. Poqueta Camila hi havia.
Poqueta Camila.
Sí. Però et vaig dir que portaria esmorzar, també.
Has portat esmorzar?
Sí, home, i tant.
A veure.
Aquí tenim de tot.
Està molt embolicat, això. Home!
Les galatetes.
Això són galetes. No? Ostres, però si també té el rei
també,
aquí.
També.
Tiren una mica cap enrere, aquestes galetes, eh? No?
Sí? No, no t'agraden? Te n'anava a donar.
És mantega, eh?
Te n'anava a donar.
Les galetes sí, però la caixa...
Aquestes deuen ser més bones, perquè és com una foto de Carles III. No? Així posada de peu, sí. No?
Ho heu de penjar en Twitter, ja, perquè...
És brutal.
Ara i els companys i companyes de xarxes baixaran i...
Espera't, que si dèieu uf amb això, una de les grans preguntes és... La gent de Londres s'atreveix a fotre's amb les orelles de
Carles?
Si a més
és el detall de les capses, perdó, perquè aquestes galetes,
totes iguals.
Sí, però això és escocès, no?
Sí, els Walkers són escocesos.
Per això et dic, vull dir que té la seva... Veus? Té la seva gràcia.
Sí, sí, sí. Una de les grans preguntes deia, era la gent de Londres s'atrevirà a fotre's amb les orelles de Carles o no? Una miqueta. No gaire. Jo pensava que hi hauria orelles, sí? Es vendrien orelles. No es venien orelles. Sí, es venien...
Bueno, un respecte, mira, no? Què és això? Home...
T'ha agradat, aquest?
Bueno, sí, té la seva gràcia.
Li veus les orelles al ninotet o no?
No, no, sí, sí que els hi veig. Clar, com no vols que els hi vegi? Si són més grans que la corona. No, home, no riguis. Solar Pol. Què fa amb el sol?
Res, mou.
Amb el sol?
És un ninotet d'aquells de...
No, no, si això ho tinc clar, però com que veig que posa solar, el que no tinc clar és què fa amb el sol.
Se'l mira, és rei.
S'anirà... Ah, mira, amb el sol es mou solet.
És autosuficient.
Ara.
Amb el sol. Bueno... Un dels discursos que més està fent Carles III, no? per situar-se en el...
Lògic i animalista.
En el món on toca, és l'animalisme, l'ecologisme, bueno, i s'ha fet un concert de la Katy Perry. Vull dir que...
Ara.
No, vull dir...
I defensor de l'arquitectura que es posa, però bueno, això és una altra història.
Bueno, però escolta, perquè una part molt important és seva.
Per últim, Pol...
Ah, clar, sí, familiarment.
Propietat, vull dir que si no se la defensa cert. Ell...
Per últim, Pol, he vingut a fer un moment històric de ràdio.
Ah, molt bé.
Sí? Sí. Jo crec que un dia com avui no estaria més dir que tothom sabem qui és el rei dels matins a la ràdio, no?
Sí.
Que és Pol Marçà.
I tant.
Per tant, el coronem. Mira, tira, mira l'himne, que és maco.
A veure... Això té molt... Ah, m'has portat... És una corona! Quina gràcia! A veure, aquesta és com la d'alta... Però ell no podia... Ostres, tu has anat amb això pel carrer?
Jo no.
Però jo t'ho recomano. No, fa molta gent. Calor, això, eh?
Molta gent
anava amb això. Amb aquesta rèplica de la corona de Carles.
Rèplica.
Mora, bueno, rèplica, sí, sí. Bueno, rèplica, a veure... Sí.
Ah, és maca.
És una mena de casc viking. Sí.
És el més maco de tot, potser.
Sí. No, no, sí, sí, exacte. Vull dir, tota la cosa kitsch que has portat, encara trobo que això estava...
És xula, eh?
Està bastant encertat.
No, no, una calor allà, també, sí? Molta. Sí, 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 tot i la pluja.
És tremendo. Mare meva. Bueno, ho has disfrutat una mica o no?
Una mica.
Sí?
Sí, home, sí, ho hem disfrutat.
Ha sigut com t'esperava, més enllà de que monàrquics i republicans estiguessin més o menys separats. Era disfrutable o no?
Era disfrutable, sí, és un show. I de muntar shows els anglesos en saben un tou. Ens porten anys de diferència. Sí.
Sí, hi ha una...
Show i organitzativament
sí. Ben fet, no? Clar, jo pensava que quan el cap de setmana anava llevant totes les imatges que es veia, pensava, ostres, com ho gestionarà tot això la monarquia espanyola quan toqui fer-ho aquí? Hmm.
Sí, sí, és una gran pregunta. Ah? És una gran pregunta. Però si aquí la cavalcada de Reis tot es col·lapsa.
No, no, és que és així.
Quan toqui, te'n refereixes, perquè fa 4 dies que van...
Ara mateix, per la monarquia espanyola, seria un problema quan toqui qualsevol cosa, crec.
Però vull dir que el Felipe i la Letícia no els van coronar.
No, 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 ja sé que no es van, però bueno, van anar, sí, no, van anar al congrés allà amb el blasón aquell, sí. Van aprendre aquells noms del tesón de no sé què, aquell, ja, ja els heu buidat.
Els tesones.
No? Sí, però vull dir que allà vam fer veure que sabíem tot el que era i bé, després ja passa i ja està. Però no hi va haver, però vull dir, no, no sé si es podria plantejar a la monarquia espanyola uns festejos d'aquestes característiques.
Si no pregunten al CIS el que pensa la gent sobre la monarquia espanyola, no crec que es puguin plantejar res.
Però el nivell de problemes que ha tingut la monarquia britànica... Clar, clar. Tu poses al costat dels problemes que ha tingut la monarquia espanyola. I, inclús de nivell d'exemplaritat. És molt pitjor el que ha patit la monarquia britànica.
Anava a dir, compta amb les enquestes pitjor. A Anglaterra que situen la gent en un 58% ara a favor de la monarquia anglesa, que és molt, és un 58%, però és que fa 10 anys estava un 70%. Vull dir que en 10 anys ha baixat de forma monumental el suport de la monarquia.
Sí, sí. Què, Roger? Tu t'imagines la ciutat tallada per fer una desfilada amb carrosses de cavalls, la gent a banda i banda de la castellana...
Tindrien tots els mitjans a favor i al final farien una gran... Ara, és evident que la monarquia espanyola no gaudeix de bona salut, i a diferència de l'anglesa, bueno, jo no em conec molt bé els afers de la monarquia anglesa, però la monarquia espanyola directament ha robat els seus ciutadans a través de no pagar impostos, i per tant... no sé, la seva imatge està molt, molt tocada. Ara, si ho fessin, segur que tindrien tota la premsa mediàtica i tots els mitjans i tota la dreta mediàtica doncs, fent-los i cova, sense cap mena de problema.
Ara, a veure, escolta'm, la britànica, a veure, el dissabte al matí i fins l'hora de dinar va estar tot el món pendent d'aquell pobre home, vull dir, que dic pobre home, allà Carles III, el moment aquell en què li van començar a col·locar tot el que li havien de col·locar,
per aixecar-se aquella cadira.
Que hi havia que aquell...
Està jubilable, ja.
Sí, sí, sí. 70 anys.
74.
És curiós, hi ha una cosa que a mi m'ha sorprès molt, per xoc, Vull dir, clar, això feia 70 anys que no se'n veia una de coronació, no? I aleshores, com totes aquestes coses de la litúrgia, de les coses que tenen una llarga tradició, evidentment hi ha tota aquesta part que pot ser més o menys antiga, i fins i tot jo crec que ells la van cultivar, no? Sí. Vull dir que tu has fet la broma de la carrossa amb aire condicionat. Val, sí, però carrossa també tenen un rol roig. Vull dir que podrien haver decidit, no?, sortir amb un... I van treure la carrossa...
Saben jugar-ho, seu favor,
i amb els cavalls... Però alhora, clar, era la primera coronació, per exemple, que es feia amb xarxes socials, i era una bogeria. No? Tu agafaves qualsevol, cert? Sí, sí, sí. Obries allò el dissabte al matí?
Jo l'anava explicant per Twitter.
Per exemple.
Tal qual.
Sí, sí. No, no, però vull dir, tu encara tu feies l'esforç d'explicar-la, però vull dir que hi havia molta gent, hi havia molta gent. Contingut, exacte, que senzillament era contingut mediàtic i mediatitzat, fet per alimentar la bèstia de les xarxes. El que diu Roger...
No, una mena de Kings League, no? Amb tota gent per les xarxes. Per les xarxes, doncs...
Però sí o no? Estàs amb mi o no? Estàs amb mi o no?
Sí,
era una cosa extremadament pop. I en canvi, estàvem parlant, si ho vols, d'una cosa que és extremadament arcaica o clàssica, si ho vols. Vull dir que ve una tradició de
mil·lenis... Això vol dir que han col·locat molt bé el producte. És a dir, la litúrgia forma part de la manera de perpetuar el poder i de perpetuar el que és la institució, i això és molt important per ells i per la imatge pública. Si a sobre ho han aconseguit col·locar a les xarxes socials, amb tota gent que ho retransmet en directe i que comenta i que ha fet trending topic mundial a totes les xarxes socials, doncs, noi, doncs, vol dir que ho han fet bé.
Bueno, que segurament és l'èxit, no?, de tot aquest marxandatge, de que hi hagi gent com el Joan Trias, que se'n van expressament fins allà, de tots els caps de setmana, l'any...
Jo em queixo molt de fric, però tinc una mica de friquisme, també, sí, sí.
Ara, a veure, alguna cosa hi deuries anar a buscar, Joan Trias?
No, viure com era tot plat, prou.
Ha sigut com t'esperaves?
No.
No ha sigut com t'esperaves, eh?
No. Però està bé, està bé.
I els no monàrquics s'ho han pres com uns dies per expressar la seva no monarquia? O tenint en compte que pel mig hi ha hagut un festiu, han fet com passa aquí amb d'altres festes, que és allò, escolta, aprofitem com un cap de setmana llarg i marxem de vacances?
Mira, hi ha hagut dues coses que no m'esperava. La primera és la manifestació antimonàrquica, tot just davant de per on passava també aquesta calesa del rei. No m'ho esperava. Sí, em podia esperar algun tipus de manifestació, però no a tocar d'on passava tot. amb les 6 detencions, etc, etc. I la segona que m'ha sobtat també és que per primera vegada a la història, el mateix dia de la coronació, hi havia manifestació no només a Londres, sinó a Escòcia, a Gales, a Irlanda, en fi, tot arreu.
Molt bé, escolta'm.
Això, símptoma d'alguna cosa.
Petit detall futbolístic.
Sí, no.
A Anfield van xiular l'himne. Sí.
Bueno, van xiular i alguna cosa més.
Sí, i al cap del Celtic alguna cosa més alguna i van xiular.
Alguna cosa més, sí, algun altre càntic. Demostrant clarament que no estava per la labor. No,
no, i deixa'm-ho dir això també pel que...
Sí, home, el que vulguis.
Que a part de tot plegat, ara feies una mica la comparació, fora conyetes, amb la monarquia espanyola.
No, no, no ho dèiem conya.
No, el que diré jo és fora conyetes. És evident que la monarquia, que una de les coses que pretén és donar una bona imatge, viuen d'imatge, no? Ahir vam veure el príncep Guillem amb el concert aquest que es va fer per la coronació, sí, amb un discurs bastant espectacular pel que sol ser una monarquia. Saps allò que va dir Jean Laporta que n'aprenguin? Doncs una mica.
Doncs una mica, això. En fi, moltes gràcies, Joan.
A vosaltres.
Pel report. Alguna cosa més, algun comentari per tancar? Xavi Barrena, Sílvia Angulo, Roger Pi de Cabanyes.
Bona setmana.
Bona setmana, eh? Correcte. Comença una gran setmana, eh? Que en seran unes quantes de setmanes. Escolta, ens retrobem dilluns vinent, que ja estarem de campanya electoral. Farem les 7 diferències, aviam si en trobeu alguna. Amb avui, que no estem de campanya electoral. Que vagi molt bé. Una pausa per la publicitat. Citat i seguim.
Ràdio Estel. Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es toleren molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Ai, què, Mercè?
Què tal?
Bon dia.
Bon dia, Pol.
Com anem?
Molt bé.
Tot bé?
A dilluns ja, vinga.
De dilluns.
Arrenquem.
Què tal, Olga? Bon dia.
Molt bé.
Ha anat bé el cap de setmana?
Molt bé.
Veus que bé.
Molt bé ha anat.
Molt bé.
Olga, molt bé.
Molt bé. Molt entregada. O sigui... doncs espero que la setmana també et vagi molt bé.
Jo també ho confio. I confio.
Ai.
Que passarà.
Va, ai, posem música.
Sí, posem música perquè, mira, no marxem del Regne Unit. Tu ets eurofan?
M'anava a dir normal.
No. No. Sí, no ets de que et reuneixes...
No, amb majúscula. No em reuniré, no ho veuré, i segurament m'acabaré assabentant del resultat, perquè apareixerà el diari, vull dir, ho hauré de llegir...
Per tot arreu.
La meva vida podria ser... absolutament aliena a Eurovisió.
Ai, la meva també.
De fet, ho és. Ja ho, el David ja ho gaudeix per mi, saps?
Ja està, totalment. Doncs mira, aquesta setmana hem decidit fer un recull de les cançons guanyadores d'Eurovisió, això sí, amb aquest los, això et sembla bé.
Sí, home, sí, no, home, no, que bé.
Està tot arreu.
Vull dir, sí. La part, el millor d'Eurovisió, si només mires qui ha guanyat, ja només veus la bona, saps?
Ja està,
tota la resta, clar. Ja ho voten per tu.
Ja tu estàs dies. Confies ja en les votacions,
sí,
veig.
Sí, sí, sí.
No, aquelles votacions eternes.
El joc és aquest, no?
Sí.
Doncs ja està, vull dir, que votin, pam, 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 i que em diguin, la bona és aquesta. Jo, la bona.
Molt bé.
La,
veus,
la,
ulls clucs.
La, la, la.
Així m'agrada, doncs mira.
Maneskin, no?
Maneskin, quan guanyar, sí, sí, sí. Els italians.
Doncs aquest.
Que estan al ja està, Primavera Sound aquest any.
Correcte, doncs per això t'ho dic, vull dir que ells que facin el festival i em diguin qui ha guanyat.
Ja està.
Ja està.
Mira, doncs nosaltres et direm qui va guanyar, això sí, l'any 1956.
Segur que
era bo. La meva proposta, és la representant de Suïssa, Lissàcia, amb aquest meravellós. Tots ens en recordem, Pol.
I tant, 1956.
Que sí, meravellós.
Com oblidar-lo, quina anyada.
Mira, ja veuràs.
Du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil.
Ja m'havia cregut que sabíeu...
És com la marca blanca de l'Edith Piaf, no?
Sí, una mica. Sí. Pensava que sabíeu de veritat quina era i he pensat, ui, que perdó
no,
de que vaig.
No,
sí. Mira, jo porto una que potser sí que la tenim més present, perquè són els guanyadors de la darrera edició, els ucraïnesos Kalush Orchestra, tampoc sé gaire com es diuen, i el tema Estefania. És complicat,
eh? Et pensaves que el punt era fàcil, avui, eh?
David, què?
Home.
La primera, no? La bona és la primera?
Sí, home. Sí, sí, jo crec que sí.
Si el David, que és que ja entén, diu que la bona és la primera...
De fet, van guanyar l'any passat ells, no? Però... Diria, Ucraïna va guanyar ahir el festival.
Sí, aquesta va ser,
la guanyadora.
El millor que va sortir de tota la gala, la millor va ser.
Veníem, clar.
Sí, tenien...
Això vol dir que aquest any organitzen...
No, perquè a cada segon, Regne Unit.
Correcte, llavors ho fan a l'altre, com si fos una mica. Val, val.
Anfitrió.
Bueno, tens un puntet.
Que bé.
Veus?
Mira, Lissàcia, gràcies.
Diferent, veus? Apa-li. Bon programa.
Gràcies.
Que vagi bé. Fins demà al punt de les 8.
Volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli. J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis. Porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse en mon logis. De mes 20 ans, chagrin, mélancolie de n'être plus enfant, mais seul et loin de toi, par les chemins où tu n'es pas, je vais pleurer, mes amours de 20 ans.
Al matí, a Ràdio Estel.
3 minuts que passen de 11:15. Ara sí, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions, com esteu? Bon dia a tothom de nou. Avui una salutació especial, però, al Granota.
És un senyor.
Què?
Un senyor?
Mireu, jo us ho explico. És l'històric i emblemàtic tren...
Ah!
Ejar, que tu...
M'encanten.
A veure, de Ferrocarrils de la Generalitat, fa la ruta del Vallès.
Ah, mira.
Feia la ruta del Vallès.
Ai...
I ha tornat a circular.
Ah, val.
Mira.
Val.
Però el tren farà els primers trajectes oberts a la ciutadania els diumenges 21 de maig i el 4 de juny.
Però a veure, que no passi per la mateixa via que els ferrocarrils, perquè ja està tot plegat prou saturat.
Sí, que passarà.
Com perquè el Granota...
Sí. Doncs sí, perquè, mira, si voleu saber, teniu curiositat per saber el recorregut, són les Planes, també a Rubí, Terrassa i Sabadell.
Però fan diumenges, que deu anar-hi menys.
Clar,
només diumenges.
I no sé quina velocitat, perquè us pugueu fer una idea, el Granota el van batejar així perquè els mateixos ciutadans del Vallès, pel seu característic color blanc i verd i pels aquells fars superiors davanters que recorden.
És bonic, eh?
Els ulls,
sí.
Eh que sí? Posat una imatge del guió. Doncs ja sabeu, va, apunteu-vos. Si voleu pujar al Granota, teniu una nova oportunitat els diumenges 21 de maig i 4 de juny. Clar, aquest The Last Train to London, que el Trias ja li ha passat, eh? No
sé. Però l'ha perdut o l'ha agafat?
Estava aquí, parlat amb el... Ha entrat a la tertúlia.
Sí.
Un munt de souvenirs de...
Jo l'he vist amb unes banderes, samarretes.
Una corona.
Sí. Sí. És que és molt llaminer, aquest marxandatge. Sí.
També té galetes. Té cookies.
Ai, que bones.
Del rei.
D'aquelles, no? De...
Acceptar cookies.
Que són aquelles que són tan dolces.
De mantega. No?
De mantega, que se't desfan.
Sí. Del te, no? Pastetes de te.
Menges una i no pares, eh?
Ai, com el...
I has dinat.
Sí, com la Far Magazine del matí a Ràdio Estel, Olga Vallejo, Mariana. Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Veig molta llum, eh?
Sí, del cap de setmana. Ha fet sol.
Sí, hi ha hagut molta llum en general.
Sí.
Els guions, Marta Jarque.
Què tal, bon dia.
Francisco, bon dia.
A Maria.
Darrere la peixera, en David García. Ara està per aquí també. I el contingut digital, Eva Cervera, Mercè Mondelo, Vanessa Carrasquilla i a les vies de so, Jordi Carretero, José Matosas, i avui el José té un àngel de la guarda. Sí. Ara vols saber qui és, no?
Home.
No, dic que ja l'he vist, el posem una mena de no, llum celestial.
Se li veu. L'Àngel Martínez, que
bona
està al costat del José Luis. Ah. L'Àngel. Ah. Benvingut.
Molt
escolta,
veig.
No sé si ho sabíeu, Àngel, a veure si ho sabies tu, però avui és el dia mundial
de...
Mira, de no portar mitjons.
Ai, ai. Que bé que ho has fet, Mercè.
Això ens ho has de dir abans.
Ja, però he patit, eh?
Vas amb sandàlies. I què, es va bé sense mitjons?
Sí, aquest cap de setmana ja vaig... Ai,
el piqui computa piqui. Com a mitjó? Perfecte.
Jo crec que no. Tu, Olga, com vas?
Jo també, rotllo piqui.
Que xules les bambes teves, però no m'havia fet.
Moltes gràcies.
L'Olga, amb un mitjó de manual.
Tu li sembles el Pedro Pascal, eh?
Jo és que... És que si tinc fred als peus...
A veure, José, mitjó convencional, i l'Àngel que porta. No porta mitjons, però doncs avui és el teu dia. Sí, curtet. I el García també porta. Doncs mira, jo...
Ets l'única?
Sí.
Però estàs glaçada o què?
Al matí està glaçada.
Home, és que...
Estava una mica glaçada, haig de... Haig de confessar-ho, però també és veritat que aquesta setmana avui han dit que farà bo, però sí. A partir de demà el mirall és que ha dit que plourà, no? Diria tota,
i
tota
que plogui, setmana. Baixen les temperatures.
Bé, sigui com sigui, doncs si encara no heu sortit de casa, i jo tinc calor, veus, avui penseu de no portar mitjons.
El magazín del matí.
Molt intel·ligents i calculadors. I tenen una banda i fan un pla perfecte per estafar un gàngster.
A Ràdio Estel.
Vinga, va, repassem els continguts del programa d'aquest dilluns. Què ens espera aquest dilluns? Doncs avui, després de la taula de redacció, volem conèixer, Olga, l'altre punt de vista, tenim moltes ganes d'escoltar-lo, sí? Del Julián Muñoz Escassi, que és creador del Reto Pichón.
Ens va encantar quan el vam veure al diari.
Des del 2022 ha aconseguit, Jarque, recaptar més de 500.000 d'euros superant reptes esportius.
Mm-hmm.
Déu-n'hi-do.
Sí, no. I no para, segueix, eh?
Mira, el Reto Pichón d'aquest any, ara tu deies que no para, el destinarà a les malalties rares. Mm. Per tant, en parlarem avui, amb l'impulsor d'aquest moviment solidari, Juan Luis Muñoz Escassi, serà a quarts de 12 al matí a Ràdio Estel. Ai, perdó, potser, no, és que he entrat jo malament. He fet un altre ensurt. Clar, money. Qui dia passa, any empeny. Mm. Vallejo, això vol dir que aquí al magazín volem ajudar-vos a passar comptes amb l'estat espanyol.
Ai, la declaració de la renda.
Ai, ho he dit d'una altra manera, fer la declaració de la renda del 2022, recordeu.
Ja ens van avisar a principi d'any que això
passaria.
Estava a caure. Sí, sí.
Passaria,
no, és que no falla. Coses que potser fallen, però això, tu, és implacable.
Clar, és per això que nosaltres volem ser previsors i us volem ajudar en aquesta tasca. Anem a fer les coses a temps i avui solucionarem tots els vostres dubtes sobre la campanya de la renda. Per això, cap a 12:15, estarà amb nosaltres l'advocat especialista en temes tributaris de Digestum Legal, Ricardo Calvo. De fet, si tens algun dubte sobre la renda, ja ens la pots enviar a través d'una nota de veu al 663-99-30-62. Nota de veu 663-99-30-62 o un missatge de text, també, si tens qualsevol dubte sobre la campanya de la renda 2022. I a les 12... toca combatre la bajona dels dilluns amb en Carles Bayona, mira, l'he canviat el nom, DJ productor musical, que avui ens porta... Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. és Rihanna, però que està acompanyada per un gran també DJ i productor musical, Calvin Harris, l'ex de la Taylor, Vallejo.
Sí.
Que entre d'altres
no és el bueno, l'ex, però no és l'últim, eh? Perquè l'últim era actor.
Sabeu què diuen que la Taylor Swift ara amb qui està?
Ai.
Ai.
No ho sabíem,
això.
Ho diríeu
mai.
Salseig.
Fernando Alonso.
Com? El de la Fórmula 1.
No, no.
La Fórmula 1 ve carregada avui. Només us ho dic.
Bueno, mira.
Especulacions.
Escolta, us repassarem el...
Tot és tendència.
No, mira, ara arribarà el tot és tendència. En tot cas, va, que ens fixem el que ens portarà el Carlos Bayona avui. Estem a mitjans de maig, ja tenim molt a la vora els festivals, Primavera Sound, Sonar... Avui el nostre digi de referència farà un repàs del que s'apropa, farà algunes recomanacions al respecte. Calvin Harris estarà al Primavera Sound. I, per acabar el programa... Avui toca parlar de nutrició, Harke,
sí.
A la proteïna, amb l'Andreu Prados.
De fruita.
De fruita vermella.
Exacte.
Els beneficis de menjar fruita vermella.
Tots.
Mira. I abans, però, el que farem, si us ve de gust, és treure el cap al Barcelona Poesia 2023. Sí, demà comença aquesta gran cita, Olga, que...
Tenim moltes ganes.
Moltes ganes de conèixer tota la proposta de la poesia a casa nostra. 8 dies de poesia per anar més enllà de la paraula. I l'Olga Vallejo hi posarà la lupa. I amb el més viral de la Mercè Mondelo, Villalba, i les vostres respostes al... Plegats, si tu vols, arribarem a les 2 del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Programa 372. Va, que ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Estan veient imatges de la calamarsada que va caure ahir. On era allò?
Pere Tallada.
A Pere Tallada i també a la Garrotxa, que la Olga deia, ostres, és que jo tinc part de la família.
Allà, sí. Colònies.
Déu-n'hi-do.
Passats per aigua.
Bueno.
I per pedra.
Sí. Va, passem, a veure, els continguts ja estan repassats, però volem saber a la zona Vallejo per on hem de començar. Com es presenta la setmana?
Doncs encara cueja la coronació de Carles III. Jo em quedo amb un article i la vinyeta Fit a Fit d'en Jordi Duró a l'Ara. El títol de la vinyeta és Coronació de Carles III i veiem d'esquenes a una dona que diu a veure quan entenem que néixer per sobre de la llei vol dir néixer fora de la llei. Crec que en Carles III no el deu preocupar gaire aquesta reflexió. Ara, qui potser no està tan content és el príncep Enric. El títol de l'article del corresponsal a Londres de La Vanguardia és La defenestració del príncep Enric, que només va estar 28 hores a Londres i sembla que no va tenir temps, en 28 hores, que déu-n'hi-do, eh? No va tenir temps per parlar ni amb el seu pare ni amb el seu germà, però que no es van encreuar ni mitja paraula. Va sortir disparat cap a l'aeroport després de la coronació i, segons The Daily Telegraph, que ja els agrada això d'anar ficant cullerada, sí. Diuen que Enric podria no tornar en viatge oficial al país i no veure la seva família fins al funeral del seu pare.
Carai, tu, mare de Déu.
Ja ho anirem veient i ho explicarem, també.
Què t'ha agradat saber, però, aquest dilluns?
Doncs sembla que, per fi, els vianants podrem anar per les voreres sense patir cobriments de cor cada vegada que ens avança o se'ns apropa una bicicleta o un patinet elèctric i no elèctric, perquè a mi ja em fan patir tots. Quan vas agafar el bus, saps, aquelles zones, aquelles plataformes sí, compartides sí. entre vianants, que has de mirar molt bé, perquè de cop arriben a 40 per hora i no saps. Sí, mira, em batega més fora a mi, fins i tot. Tampoc us emocioneu gaire, que s'espera que això s'aprova després de les eleccions. La nova ordenança de circulació acabarà en principi amb les excepcions que hi havia fins ara que permetien, per exemple, que hi circulessin per les voreres de més de 5 metres. Jo crec que a vegades no tenien temps de calcular i deien aquesta deu fer 5 metres, però potser feia un metre i mig. La normativa ha de donar resposta, això sí, a un seguit d'al·legacions, com que els menors de 12 anys i els acompanyants puguin seguir per les voreres sense limitació horària ni de mida de vehicle, també que les bicis que portin una cadireta infantil puguin seguir per la vorera, perquè no m'estranya, també els deu fer por anar pel carril bici, perquè en teoria hi ha molts carrers que han d'anar 30 km per hora, però els cotxes tampoc deuen veure el 30,
I anar per la calçada a vegades és...
És jugar-te-la. També deuen tenir cobriments de cor, ells. Ahir més de 1.000 persones van participar a l'iniciativa Kidicalmas per reclamar una xarxa pedalable apta per als nens. Meravellós.
Està molt bé, també, que reivindiquin, i espero que l'aconsegueixin. Entenc que qui va sobre rodes, doncs això, també vol sentir-se segur quan es desplaça. Potser qui hauria de posar més seny són els que van sobre rodes motoritzades, cotxes, sobretot. Mm. Motos, també.
També.
Que posem seny tots, vaja.
Per cert, va, continuem posant seny a la zona Vallejo, perquè quines està prevista que siguin aquestes novetats més destacades d'aquesta nova ordenança de circulació?
A banda de deixar d'haver bicis i patinets circulant per les voreres, l'obligatorietat del casc en patinet, amb la bici, no? Es prohibeix que viatgi més d'una persona en patinet, jo creia que això ja era una realitat, sembla ser que no. Els patinets hauran de portar timbre, llums davanteres posteriors i de fre, limitació de velocitat màxima dels patinets a 25 km per hora per la calçada i 10 km per hora als carrils bici amb vorera, entre d'altres.
Okay? 10 km per hora. Aquests patinets van molt ràpid.
Per un patinet. És que gairebé no li has de donar.
No, no. Empenya't amb el peu.
Has de mirar i ja...
I ja va sol, clar. Sí. Va, què creus que val la pena llegir amb calma avui?
Doncs la doble pàgina que dedica el periòdico a una dessalinitzadora, la més gran d'Europa per al proveïment urbà, que està justament aquí, al Prat de Llobregat. Produeix 60 hectòmetres cúbics d'aigua potable a l'any, que no sé vosaltres, jo he necessitat saber, per fer-nos una idea, que això és el que arribem a veure fins a 4 milions i mig de catalans. Han fet una infografia bastant lluïda i queda ben explicat com capten aigua del mar amb dues torres que estan a 30 metres de profunditat. Amb una bomba la porten cap al riu Llobregat, després arriba uns tancs de flotació on primer eliminen restes que hi ha a l'aigua d'algues i partícules. A la següent fase, amb uns filtres oberts, es retenen més partícules, després passen per uns filtres tancats abans de desalinitzar l'aigua en un procés d'osmosi inversa, que és el que es porta ara. Abans hi havia altres sistemes. Hi ha unes membranes també que impedeixen el pas de la sal. I quan ja no té sal, és el moment de remineralitzar l'aigua i ja passa a emmagatzemar-se als dipòsits de Fontsanta.
Interessant.
Estava tan ben fet, a la infografia, que només han necessitat una miqueta de text per anar explicant el que ja es veu a la perfecció.
El periòdico, dius que
el periòdico, una doble pàgina.
Què t'ha agradat saber?
Doncs de l'existència d'una experiència educativa exitosa que s'ha dut a terme a una escola de Vitòria amb un 70% de l'alumnat estranger. Ho expliquen al País. I és veritat que ens queda una mica lluny, però sempre està bé per... El tap de boli
avui
que es tira.
Ha estat puntual avui el tap o no?
No, no. Dos minuts.
Bueno, és que l'he tirat de molt amunt.
I que és dilluns, també, que costa una mica més. Bé, el centre és un exemple d'inclusió a un barri de migrants que ha aconseguit superar el repte lingüístic, diuen que amb dedicació de docents i de les famílies. El centre no és especialment petit, són 448 alumnes de gairebé 20 nacionalitats diferents. És cert que n'hi ha que parlen espanyol, són colombians, peruans o argentins, però sobretot també hi ha alumnat del Marroc, del Pakistan o de la Xina. I sovint arriben a l'escola a meitat de curs, que no és allò que dius comencem i ja estem tots a lloc. No, no, van incorporar-se al llarg del curs. A més, l'euskera és la llengua vehicular a aquesta escola, que es diu López de Guereño. Gràcies a que les famílies estan involucrades en l'educació dels fills, que els educadors s'estan formant constantment i a la cooperació també del barri, a les tres darreres edicions de les avaluacions de diagnòstic del País Basc han aconseguit bons resultats.
Aplaudim.
Moltes felicitats i bé, també un mirall, no?, per a aquells centres que ho necessitin, doncs mira, tenen unes pautes.
Mira, justament d'això ho vam parlar de recordes de setmana amb la Caterina, sí, que em sembla que la tenim demà, no?
Diria, sí, ve demà i parlarà de l'anglès a l'aula.
Mira, titular que t'ha fet llegir l'entrevista.
París ha acabat sent un museu, Barcelona encara és un laboratori. Ho diu Matías Henar, és arabista, Premi Goncourt i flamant Premi Mediterrani Albert Camus 2023, i ho diu a la Contra de la Vanguardia. Ell viu a Barcelona des de l'any 2000. Diu que va arribar per casualitat, s'hi va estar un parell d'anys, va marxar a Berlín i després va tornar. En principi, perquè la seva dona és catalana i varen decidir viure aquí, però ara ja es diu que és la seva elecció vital.
Anna.
Diu que Barcelona té tres sentits alhora que a vegades divergeixen. Diu que és una gran ciutat espanyola, la capital de Catalunya i una gran ciutat d'Europa. I a vegades, clar, combinar-ho tot això no és senzill. El que li agrada de Barcelona diu que és el sentit de capital de Catalunya, de la ciutat, i creu que Catalunya, que Barcelona, aquesta capital de Catalunya, és un gran laboratori viu d'idees, d'urbanisme, d'edificis i de projectes, i que té molt per oferir.
I aquesta és la setmana, ho dèiem abans, sens dubte, dels Eurofans.
Demà, primera semifinal, dijous la segona i dissabte la final d'Eurovisió a Liverpool. A Espanya competirà amb Blanca Paloma. I per anar escalfant motors, comencem a veure articles per tot arreu, amb l'excusa d'Eurovisió. Una edició que tindrà novetats, un nou sistema de votació on tindrà més pes l'opinió del públic, no caldrà només ser d'Europa per votar, i on hi haurà, ho comentàvem abans amb el Pol, dos països anfitrions, Ucraïna, que van ser els guanyadors de l'edició anterior, clar, encara estan en guerra, no poden acollir el festival, i el Regne Unit, que sí que són els que acullen el festival, que van quedar en segona posició. En total són 37 països que opten al micròfon de cristall, que no us ho creureu, però jo no sabia que el que guanyaven era un micròfon de cristall.
És que t'ho anava a dir, poc se parla d'això del...
Ni idea.
Doncs... No, aquest micròfon ha estat sempre així? És el micròfon de cristall? Diu que no, el David
García. I no guanyen calés, només el micròfon, eh?
Ah, no. Sí, ja els guanya.
I l'orgull, no? De desprestigiar el país. Home, al final és riquesa, perquè l'any següent tots els eurofans van com bojos.
Però això s'ha de muntar, eh? Vull dir que al final també potser és un problema. Muntar tot un esdeveniment així deu tenir un cost.
Jo crec que a Espanya, que és com una cosa molt etèria, ja li agradaria guanyar en Blanca Paloma.
I les entrades per anar a veure el Festival d'Eurovisió riuten del concert del Bruce, eh?
I dale.
No, el concert del Bruce o qualsevol concert. Això és el que costa.
Direm Coldplay.
No, no en tinc ni idea.
García, si us plau, mira, ara ens ho està buscant. Una barbaritat.
Però són cares, de debò. Per empassar-te...
Sí, sí,
són eurofans, els agrada.
Sí, home, sí, sí.
A veure,
sí.
Diuen que és un dels espectacles, realment, depèn d'on es faci, d'algú va dir que diu, a mi no m'hi veuràs.
Jo, però és que hi ha gustos per tot, no?
O sigui, sí, sí, però sí que ho diuen 300 i 400 euros.
Però que volen, a més...
Que volen, que van
però
que
juntament amb la Super Bowl es veu que és l'espectacle, no? La producció més gran del
món. Dos coses on no, tampoc m'hi trobareu, a mi.
Jo vaig a la Super Bowl.
Jo la Super Bowl, només per la mitja part.
Allò és llarguíssim, eh?
És igual.
El dia següent al YouTube, això.
Però tu saps la festassa que munta aquella gent?
Aquelles entrades són més cares, eh? L'any passat ho vaig buscar i de 1.000 euros cap amunt, eh? És una bestiesa. Bé, sobre apostes i favorites, no ens desviem d'Eurovisió, sembla que Loreen, l'artista sueca que va guanyar el 2012, segur que ho recordeu, doncs la Loreen, el 2023, és la gran favorita. Això està tu.
Aquesta és la cançó que representa.
Sí, a Suècia, una altra vegada. Li he preguntat al David García, però per quin país va, per què vegades? Jo què sé, la Celine Dion.
Hi ha moviments.
És canadenca.
Suïssa, no? Sí.
Els suecs ho toquen bé, no? Això d'Eurovisió sempre fan cançons.
Sí. Doncs mira, el que passa és que té problemes potser aquest any, la Loreen, perquè hi ha rumors de plagi, que podrien complicar-li el doblet.
I també
la posada...
Sí, sí, de debò.
La posada en escena, que tot s'omple de fum, i no sé si és que és complicat per ella. Jo he pensat en l'Enrique Bunbury, que va dir que tenia problemes amb la veu i que fa poc va descobrir que era el fum aquest típic que estira als concerts.
Bé, però em van fer una lupa i van dir que...
Que no era així, no? Que no,
que no. Que en principi era completament inofensiu.
Però també... Jo, com sabeu, he tocat en escenaris amb fum.
Sí,
home. I t'has de dir que se't posa dins, allò, i fa tossir. Sí, i per cantar...
Sí. I jo amb algun teatre també, eh?
Sí, eh?
Pujar la gola. Sí. Escolta, que veu amb un somriure a Zona Vallejo.
Sí, al País cada setmana publiquen un seguit d'imatges que formen part d'una col·lecció. La secció es diu Exposició. Veiem el nom de l'autora, i en aquest cas és Virginia Villacisla, i el nom de la col·lecció de 6 fotografies. Ho veig cada setmana, però mai m'hi havia parat. No m'havia parat a comentar-ho amb vosaltres i els oients, perquè no hi havia hagut així cap col·lecció que m'hagués cridat especialment l'atenció. Però tinc curiositat pel que podrem veure aquesta setmana. El títol és Antiàlbum familiar. I avui tenim la primera de 6 imatges. És una senyora, per la roba, el rellotge, el tallat de cabells, el depilat de celles.
Ep.
Podríem dir que és de principis dels 80. Ella mira a càmera. Sembla que està en una celebració. Veiem que té 3 copes al davant. I que està... Què està fent? Què està fent aquesta senyora? Doncs el títol de la imatge és Mi tia comiendo una gamba. I, efectivament, la tia menja una gamba, busqueu-la. És la pàgina 13.
Però, un moment, Olga, llavors representa que cada dia...
Cada dia tindrem una imatge més curiosa de la Virginia Villacisla, d'aquest antiàlbum familiar. I és que ha començat tan amunt...
Que és difícil superar la tia menja una gamba.
No fa gaire varen fer una col·lecció sobre maternitat, que era maca, però era com una mica eteri, tot allò, per comentar-ho. Però aquesta senyora no té pèrdua.
I hem d'estar a sobre, eh?
Sí, antiàlbum familiar.
La imatge del dia.
Va, 5 minuts, ja ens situem al punt de les 11, però abans necessitem saber quina és la imatge que trobarem a tot arreu avui.
Avui us porto una instantània de la fotògrafa Imma Flores, que podreu trobar a la portada del diari El País, on apareix un somrient i victoriós Carlos Alcaraz.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta.
No vindria a ser tan trepidant com l'esport d'aquesta cançó, però,
Bueno, que... sí. Tu no ets gaire del tenis.
No, vinc a dir que la cançó no reflecteix cançó. El...
Bueno, però van fent, el ritme.
Sí, a tot quadre, això, sí, el ritme.
Sí, sí.
No he dit res, oblideu-me.
El tempo la clava.
Sí que fa cloc, cloc,
sí,
però...
Sí, sembla un rellotge, també.
No demanem
més.
El titular ens informa que Alcaraz vuelve a reinar en Madrid i ja toca el número 1.
Otra vez.
I és que el Murcia va guanyar ahir el seu segon títol de la Mútua Open de Madrid per 6-4, 3-6 i 6-3 davant de l'alemany Jan-Lennard Struff. El titular de la pàgina 32 diu així: del vamos Rafa al vamos Charlie. Què et fa, mandrella?
No, perquè pobre noi, no? Li deu fer amb ell també. Que el comparin contínuament
és no
deu ser una llosa.
Aquest noi és molt jove, no?
El Carlos 20 anys.
20 anys.
La setmana passada va fer 20 anys.
Ostres, tu. Ara porta unes samarretes horroroses.
Ara, aquí anem a parar.
Sí, com de petroli.
Estem d'acord,
no? De petroli.
Una taca de petroli,
sí,
no?
Manegen.
Sí, una taca. Amb molt prestigi.
En moviment. És veritat que amb aquells músculs que té, perquè hi ha una foto...
Fortíssim.
Hi és, que està sí? Com amb les cames obertes, i veus tants de músculs que jo crec que no pots veure la samarreta. Però si t'hi fixes a la samarreta, mareja.
Era com de tigre, no? Un tigre així...
Sí, un estampat així.
Però marejat.
Adela, era marejat. De petroli. Marejat. Bueno, potser és una estratègia per guanyar també...
Que despista el contrincant, no?
Doncs mira, molt elaborada. Ets a dir que és Nike, la samarreta. Vull dir que no és una marca així que diguis que no en saben.
No,
teòricament en saben,
però... Rafa Nadal també anava...
Sí, i Rafa Nadal tenia fins i tot el seu propi símbol. No sé si Rafa, sí. Mira, si l'Alcaraz ja té el seu logotip.
M'acabes de fer un passe allà al peu. L'Alcaraz li van donar unes bambes, als de Nike, amb el logo... Ai, el logo, el lema del seu avi, que era... M'ho he apuntat aquí, eh? Cabeza, corazón y cojones. I ho porta allà escrits.
Veus? Carai, tu. Molt bé. Va. Carlos. Venga, Carlos.
Vamos, Charlie.
Vamos, Charlie.
Vamos. Espanya ja respira tranquil·la perquè torna a tenir una jove promesa que cada dia és menys promesa i és més un fet. Mm. Amb només 20 anys, el jove tenista encandila els amants d'aquest esport que des del 3 d'abril està situat a la segona posició del rànquing ATP. I que això ho té a tocar.
A tocar.
Bàsicament, d'aquí 4 dies podem dir que és número 1. Feu-me cas.
A tocar tenim el punt de les 11 i com sempre hi arribem pujant-li el fader a una cançó. Va, que fem un viatge als 90 avui. Olga Vallejo, tu dius que aquesta ja et va pillar de
ja més gran,
sí. A mi em va pillar, però de ple.
Bueno, a veure, als 90 era adolescent, però...
Ja,
però no tonta,
sí, no tant. Take That, Back for Good. Mare meva, tu, Harke, sí.
A mi no em va...
A tu no et va tocar ni de lluny.
Back for Good.
I tu?
Sí, passa que no, home, jo estava per Rage Against the Machine i altres coses.
Ja
però veus, ara ho valoro, això.
Ah, mira.
Era el reggaeton d'aleshores.
Sí, exacte, sí. Ho prefereixo. Ara
la família reial britànica també els hi agrada. De fet, els britànics en general... Molt bé, ara 58, eh? Ja ha caigut.
Perquè tens una pauta, Marta.
És el telèfon.
Una pataca.
Cada 5 minuts tira alguna cosa.
Sí, escolta, apunta tu, Harkem, al final no te'n regalaràs.
Jo no tinc res més per tirar.
Que va amb cordills,
que acabi l'hora.
Mentre no tiris l'aigua, que si no el Candy li agafa...
Val,
far,
serem aquí.
Va, escolta, Take That, que van sonar ahir en aquest concert, mega concert que es va fer al Regne Unit per celebrar la coronació de Carles III, entre d'altres Lionel Richie, Kate Perry o ells, Take That, això sí, sense Robbie Williams.